El cafè de la ràdio, amb Mireia Sanz.
Actua Vallès denuncia dificultats en l'accés a la píndola preventiva que permet evitar contagis del VIH. En alguns casos, l'ONG Sabadellenca assegura que, malgrat que la pastilla està aprovada des de fa un any, la majoria de les unitats de VIH de Catalunya no disposen de programes PrEP, el nom d'aquesta píndola preventiva. En parlem aquesta hora amb la Júlia Colinyó, que és coordinadora del projecte de la prova del VIH i altres ETS. Molt bon dia, Júlia.
Hola, bon dia.
I també ens acompanya l'Alberto Capitán, el director d'Actua Vallès. Molt bon dia, Alberto.
Hola, bon dia.
Doncs expliquem primer, situem una mica l'audiència, què és exactament aquesta píndola preventiva del VIH i per què serveix?
Doncs la PrEP significa profilaxis preexposició i és una píndola preventiva, com tu has dit, és un tractament preventiu pel VIH i s'enfoca sobretot per persones doncs, que tinguin unes pràctiques de risc pel VIH. I bueno, és un tractament que a finals del 2019 doncs, es va incorporar dins del Sistema Nacional de Salut Pública i que algunes unitats de VIH de Catalunya pues, l'estan començant a implementar.
Uh-huh. Per tant, està indicada en persones que tenen aquestes conductes de risc o poden tenir aquestes conductes de risc. Seria, per exemple, una eina de profilaxis, en certa manera, no? A banda doncs, de l'ús de preservatius, etc. Seria una eina més... Però per la salut té algun efecte concret que pugui justificar el fet de que no s'estigui acabant de donar des d'aquestes unitats de VIH?
No és tant per una qüestió de l'efecte de salut. Sí que el metge de l'unitat de VIH fa una exploració de la persona i llavors valora si és candidat per prendre-la, tant per les pràctiques de risc que puguin haver-hi, és a dir, quina exposició es pot donar al VIH, com també per l'estat de salut, que ells valoren tot un seguit de paràmetres i valoren doncs, si és segur prendre fer aquesta profilaxi o pot comportar alguna mena de risc. Però la denegació no s'està donant pels possibles efectes secundaris, sinó perquè les persones no estan arribant a les unitats de VIH o bé perquè hi ha unitats, no és que el cas del Taulí, és amb els hospitals, on no hi ha aquesta possibilitat de fer aquest tractament.
I per què no hi és si està aprovat? En sabeu la causa? És a dir, hi ha un problema d'estigma? Hi ha un problema de... Què hi ha al darrere del fet que no s'estigui repartint a dia d'avui?
Bueno, jo crec que són un conjunt de factors, o sigui que no hi ha una única raó, no? O sigui, pensem que el context així de pandèmia per Covid hi pot tenir a veure en el fet de, doncs, que les unitats de VIH i d'ITS doncs, s'han especialitzat i s'han centrat molt en l'activitat per Covid i també pot ser també un problema de finançament, de que no hi ha un finançament específic perquè les unitats de VIH puguin incorporar doncs, aquest servei de subministrament de la PrEP.
Per tant, no és que aquest professional de la salut no la vulgui administrar perquè no considera en la seva anàlisi que sigui necessari ja sigui per les pràctiques de risc, sinó que realment no disposen d'aquestes píndoles.
Això en algun cas sí que és així. És a dir, hi ha algun hospital que han decidit des de la gerència i de la direcció mèdica de no incorporar aquest tractament a la seva cartera de serveis, bàsicament perquè des del Departament de Salut no se'ls ha subministrat una partida pressupostària per suportar-ho. És a dir, ho han de fer amb els recursos que ja tenien, han d'assumir més activitat amb els mateixos recursos econòmics. Això està comportant alguna dificultat en alguns hospitals.
És el cas del Taulí, em deies abans, Alberto, no passa en el cas del Taulí. Quina és la situació concreta en el cas del Taulí?
En el cas del Taulí hi ha accés a la profilaxi preexposició, qualsevol persona pot fer la demanda de PrEP. La dificultat està en accedir a aquest tractament perquè hi ha una barrera d'entrada molt important. Hi ha poca gent que conegui que pot accedir al Taulí de forma directa i la majoria de les intervencions van a través del metge de capçalera, dels ambulatoris, que desconeixen aquesta possibilitat. Llavors, hi ha persones que han anat al metge de capçalera, els han parlat de la PrEP, i el metge de capçalera no en té ni idea de ni primer que aquesta possibilitat existeix, ni de com ha de fer la derivació, ni a on ens estem trobant en aquesta situació. Nosaltres estem fent derivacions de PrEP al Taulí justament per aquesta dificultat. que és de tipus administratiu, és una
Clar.
dificultat de coneixement i purament administrativa.
Júlia, deies abans que la pandèmia també ha tingut incidència per la dificultat d'accés a aquestes unitats. Vol dir que s'han quedat molt reduïdes a Catalunya? Vol dir que els professionals estan fent per coneixement de virus atenció molt de Covid o què és el que està passant?
Bueno, jo em referia a que les unitats de VIH han deixat, durant un temps, han deixat de fer o de centrar-se més això en la detecció d'ITS i tal, i s'han passat també a l'activitat de pues, treballar amb pacients de Covid, això em referia. I no sé si em preguntava si a la resta d'Espanya també passava.
No, però digues, digues.
Vale, no, res, doncs, bueno, jo suposo que sí, vull dir que és un problema generalitzat i que no és una cosa que estigui implementada de forma global i igualitària arreu del territori i que, per tant, pues, també han estat afectats per aquest context de pandèmia.
La part aquesta de la dificultat d'accedir a la unitat, en concret doncs, del VIH, el taulí aquesta dificultat d'accés per aquesta manca de connexió, diguéssim, des de l'atenció primària fins a l'Hospital de Sabadell, perquè actualment aquesta unitat també està molt implicada en l'atenció del Covid. Quina és la situació concreta a la nostra ciutat, a la nostra àrea d'influència?
La unitat està molt implicada en l'atenció del Covid, no? I tant, bueno, hem sentit moltes vegades al Manel Cervantes, també a la Marta Navarro, no? Explicant una miqueta quina és la situació de la pandèmia, la situació en el taulí relacionada amb el Covid. Però s'ha fet un esforç important per poder continuar assumint persones que fan la demanda de PrEP, i les persones que nosaltres hem derivat cap al taulí en tot aquest període han pogut accedir al tractament. Hi ha una predisposició important a facilitar aquesta eina.
Clar, perquè aquest tractament i el fet de poder comptar en aquest tractament entenc que és vital per evitar nous contagis, no? Nous casos de VIH, no? Al final.
Sí, o sigui, és un tractament, o sigui, és una estratègia preventiva que es contempla no com a universal, sinó per a aquelles persones doncs, que no fan ús d'altres estratègies preventives pel VIH. I, per tant, es contempla com una eina més per poder pues, reduir el nombre d'infeccions i per poder controlar pues, l'evolució del virus del VIH. Per tant, és una cosa pues, que s'entén com a indispensable en aquells perfils de persones o en aquelles això, persones que tenen pràctiques de risc constantment, no? I que no fan un ús del preservatiu i bueno, tot això.
En el context actual en el que estem i tenint en compte doncs, la incidència de la pandèmia, quina està sent l'evolució de les noves infeccions? És a dir, hi ha hagut un creixement, hi ha hagut un estancament pel fet que estem tenint menys vida social? Com ho esteu detectant, això, a nivell doncs, d'evolució d'aquestes infeccions?
Bueno, a nivell global el que hi ha és menys proves de detecció. Llavors, el que ens trobarem és que amb una davallada de tot el que són les notificacions d'ITS en el 2020, però que no són tan degudes a que estiguin desapareixent, sinó a que s'han fet moltes menys proves. Sobretot, tot el que eren proves en persones asimptomàtiques han desaparegut totalment. I això és un gruix de població doncs, bastant, bastant important.
I nosaltres no hem detectat que la gent tingui menys pràctiques de risc degut al confinament o que s'hagi deixat de relacionar pues, sexualment o el que sigui. O sigui, això no ha deixat de passar.
És important, no? Perquè al final és una qüestió que segurament per la informació global sembla que hauria d'anar cap a aquesta línia, no? Però al final la informació que teniu vosaltres, que sou els que ho treballeu directament, doncs és que realment la gent segueix buscant la manera de relacionar-se, no? Al final és molt humà, de fet.
Sí, com a dada, nosaltres a Sabadell l'any passat vam fer una mica menys de proves de VIH, però comptant que vam estar 2 mesos sense servei. És a dir, en un any normal hauríem fet moltes més que l'any anterior i el motiu de fer-ne pràcticament 20 proves menys aquest any ha estat únicament el període que nosaltres vam tancar, no pas perquè no hi hagi hagut la demanda de forma bastant continuada i bastant estable.
Quan deies les proves asimptomàtiques han caigut de forma radical, quins són els casos de gent que sigui asimptomàtica i que realment vagi a consultar? Gent que té dubtes de si ha tingut una conducta de risc i vol certificar si ha passat alguna cosa o no, o quins són els casos?
Bueno, bàsicament perquè la part de medicina més preventiva des d'atenció primària ha desaparegut. Llavors, si no hi havia una sintomatologia molt clara, era molt complicat accedir a l'ambulatori, accedir a proves, Bueno, és que no es contemplava aquesta opció. Llavors, el cas d'haver tingut alguna exposició, alguna pràctica de risc, si no hi havia sintomatologia, no es considerava passar per la consulta. O sigui, estem parlant de, no, consultes telemàtiques, estem parlant de que l'accés físic a fer una exploració, doncs, ha estat molt dificultós.
De fet, ahir repassava preparant l'entrevista la part doncs, de proves ràpides del VIH, que és una de les qüestions doncs, que feu des d'Actua Vallès, no? I veia que s'han fet 4.700 proves ràpides de VIH, que és el comptador que hi ha al web, era aquest ahir a les 7 de la tarda, aproximadament, no sé si haurà crescut des de llavors, en 20 anys, i no era capaç de valorar la dada. Creieu que és una xifra molt alta? Com m'ajudaríeu a mi i als oients, no?, a valorar aquesta dada, aquestes 4.700 proves de VIH en 20 anys?
Bueno, realment són moltes proves, però també hem de contemplar que nosaltres hem fet un... aquí estan repartides des que hem començat a fer proves de VIH a l'entitat, però el creixement que estem tenint, no? Els primers anys en fèiem 40, 50 proves, 100, i ara estem fregant les 800 proves anuals. Vull dir que aquest comptador... si el poséssim no, tenint en compte les fraccions anuals, 800 proves, i això és una quantitat de proves bastant bastant elevat.
Estem parlant de pràcticament rondant les 3 proves diàries, no? Tenint en compte que els caps de setmana no sé si teniu o no teniu activitat, per tant estem parlant d'una magnitud important, no? Quina importància té aquesta prova ràpida del VIH? Recordem una mica què és, com funciona, Júlia.
Sí, bueno, també volia afegir el que ha dit l'Alberto, que moltes vegades les persones que venen aquí a fer-se la prova són persones que no arriben al sistema de salut tradicional, no? I que, per tant, doncs, són persones que potser no tenen targeta sanitària o que tenen una situació doncs, administrativa més complicada o el que sigui, i que, per tant, també com diferenciar una mica el perfil que arriba a cada tipus de prova, no? I sobre les proves que fem, t'explico una mica com funciona... Fem proves ràpides de VIH, de sífilis i d'hepatitis C, també. I són això, proves ràpides que en aproximadament doncs, 20 minuts ja apareix el resultat. Llavors nosaltres fem una intervenció d'aproximadament mitja hora amb cada persona i aprofitem també doncs, per poder fer un assessorament individualitzat, no?, i poder abordar doncs, qüestions de salut sexual adaptades a la persona i a les seves necessitats i a les pràctiques que tingui. I és una prova que funciona per digitopunció, es fa una punxada al dit, es posa aquesta gota de sang en una banda reactiva i apareix el resultat. És un procediment molt, molt senzill. I bueno, nosaltres li donem importància també com a eina preventiva, no? O sigui, la prova com a una forma de saber com abans millor el diagnòstic de VIH i, per tant, bueno, sabem que com abans es detecti, no?, doncs, més facilitat per adherir-se al tractament, també més a nivell de salut pública, doncs, més fàcil trencar la cadena de transmissió, no? I, per tant, això ho entenem com una estratègia preventiva més.
Aquesta prova del VIH ràpida, a banda de poder-la fer a Actua Vallès, també es pot fer en d'altres espais, com per exemple les farmàcies?
Sí.
Perquè avui en parlàvem, no?
Això, la prova... És que estem aquí els dos. La prova ràpida del VIH es pot fer també a farmàcies, sí. O sigui, algunes farmàcies de Catalunya dispensen també la prova ràpida, o sigui, fan la prova ràpida i l'assessorament de la prova ràpida pel VIH, no a tot arreu, o sigui, als llocs on ja hi ha entitats o ja hi ha opcions de fer-se la prova ràpida per altres vies, doncs no hi ha farmàcies que facin la prova ràpida, com és el cas de Sabadell, que com que ja hi ha Actua Vallès, doncs no hi ha farmàcies que facin la prova ràpida. I llavors també a totes les farmàcies tenen l'autotest del VIH, que és una prova ràpida que et pots fer tu mateix a casa.
Clar, avui just parlàvem amb les farmàcies al voltant d'aquest autotest de Covid, no?, que s'està posant damunt la taula, que les farmàcies el puguin dispensar, i ens explicaven doncs, la part important també de fer aquest seguiment dels casos, no? És a dir, si em vaig a Covid, però em tornaré al VIH, però si jo dono positiu a casa, no dic res, doncs no puc traçar, no? No podem seguir una traçabilitat, no podem... Per tant, deia, és important també explicar a la persona que ve que ha de comunicar si té un positiu o no, que les farmàcies podem ajudar a seguir la traçabilitat. En el cas d'aquestes autotests que tenen les farmàcies i que es pot fer cadascú a casa seva, deu passar una mica això, no? També hi ha d'haver també alguna mena d'informació al darrere per explicar que és important saber com trobar o com gestionar un positiu de VIH, no? Al final...
Sí, bueno, d'entrada tenim tot el que és el tema de la interpretació del resultat, no? De quina lectura faig d'aquesta prova reactiva per interpretar que realment sigui positiu o negatiu. I després el segon pas és què haig de fer, no? En el cas de que surti positiu, quina informació m'està donant, en el cas de que surti negatiu, quina informació m'està donant. I aquí és on, bueno, de la part dels autotests, doncs, tenen una limitació important perquè poder la deducció que s'està fent no, de quines mesures has de continuar prenent o no has de prendre, doncs pot ser, no hi ha una garantia de que sigui la correcta.
Mm-hmm. En el moment en què algú es fa aquesta prova ràpida a Actua Vallès i es detecta un positiu, quin és el procediment? Què passa?
Bueno, doncs se li fa un assessorament allà en el moment de la prova i llavors s'activa el protocol per resultat positiu o reactiu, que consisteix doncs, en fer una derivació a la unitat de VIH de referència. Llavors nosaltres ja tenim conveni amb els hospitals de la zona i en funció d'on visqui la persona doncs, el derivem directament perquè tingui una visita això urgent en pocs dies. I se li faci una analítica confirmatòria que confirmi el resultat de la prova ràpida i si es confirma com a positiu, doncs començar el tractament i el seguiment mèdic. Llavors també des de l'entitat se li ofereix la possibilitat d'acompanyament, tant psicològic com hospitalari, i llavors també doncs, se li informa sobre els altres projectes de l'entitat que tenen a persones amb VIH, no? Per si hi ha algun dels serveis que pot utilitzar i que li pot anar bé.
Clar, en aquell moment entenc que l'assessorament més important, més que donar informació mèdica, deu ser sostenir, no? Emocionalment el que està rebent aquella persona, no? Perquè deuen caure tots els estigmes de cop a sobre, no? És això, Júlia?
Bueno, segons el cas, doncs pot ser molt diferent. O sigui, les reaccions de la gent són superdiferents. Hi ha gent que, jo què sé, igual ve cada 3 mesos a fer-se la prova i quasi que... Potser ja s'espera que en algun moment apareixi no, un positiu per VIH. Hi ha altra gent que no ha sentit mai a parlar de VIH i ho relaciona pues, amb sida, amb mort, no? Vull dir, això depèn molt del mapa mental de la gent, no? I de, bueno, de com de... quina informació tingui al voltant del VIH. Sí que és cert que en el moment de donar el reactiu no és un bon moment com per atabalar amb molta informació mèdica, ni amb detalls sobre el tractament, ni això com amb informació molt específica. I de fet el que s'ofereix normalment és anar fent un seguiment en la mesura que la persona pues, en tingui ganes i vulgui seguir vinculada amb la professional que fa la prova i amb altres professionals de l'entitat. Però sí, no és un bon moment com per atabalar molt amb informació molt específica.
D'aquestes proves ràpides es detecten molts positius o el percentatge el teniu?
Mira, o sigui, per exemple, l'any passat vam fer més de 500 proves i es van donar 7 positius de VIH. O sigui, és una mica més d'1%. Uh-huh.
Clar, també deu ser important això, no? Perquè això implica la conscienciació ciutadana, no? De dir, vaig a consultar què ha passat, no? Vaig a mirar què ha passat i d'aquesta manera també saber com abordar la situació, no?
Sí, cal aquesta, no, una correcta percepció de risc com per poder, no, valorar doncs fer-te proves de VIH i de ITS, no? I que el mantenir relacions sexuals desprotegides doncs és un factor de risc. I amb, no, i en el marc de la població general és com que això encara no està del tot assumit, no? S'associa més doncs a pràctiques amb un tipus de pràctiques concrets o amb col·lectius determinats. De fet, per això vam fer una campanya publicitària en els autobusos, no, dirigida a la població general, no, amb el missatge del jo ja ho sé, no? Una parella, era dirigit a bàsicament a dones heterosexuals, o que és on tenim un retard diagnòstic important.
Amb una incidència important també en el tractament de la malaltia, no entenc? Quan més tard ho sàpigues, més difícil de ser contenir el virus, com amb tot, vaja.
Sí, sí, hi ha un empitjorament en quant a l'evolució, el que és l'evolució clínica, no? Com més tard és el diagnòstic, doncs més afectació hi ha a nivell de tant de càrrega viral com de defenses.
El fet que estiguem immersos en aquesta pandèmia, hem parlat bastant del coronavirus també, ens està ajudant a conèixer més els virus i, per tant, creieu que pot tenir una incidència directa també en el coneixement que puguem tenir del VIH i en la prevenció de VIH? Les cares em diuen un no claríssim.
Bueno, és que no, penso que podem fer generalitzacions que no són, no? Que no són del tot correctes. És a dir, cada virus es comporta de forma molt, molt diferent, les manifestacions clíniques són diferents. En el cas del coronavirus, la manifestació clínica és als pocs dies. En el cas del VIH no hi ha aquesta manifestació clínica fins al cap de molt, no? De molt temps. Les vies de transmissió, que són totalment, totalment diferents. Llavors, ens pot fer tenir por de coses que no hem de... Mm-hmm. De les que no hem de tenir por. És a dir, pot acabar fomentant una miqueta no? Que hi hagi més estigma o més discriminació davant de persones que tenen malalties de tipus infecciós.
No, ho deia en el sentit de hem après, no? Que hi ha vies per contenir, no? Mascareta, rentat de mans, distància, etc. I també fa molts anys que ens dieu que hi ha vies per contenir contagis, no? Per tant, al final, per això li deia una mica el paral·lelisme, no? De dir, si hem estat tan disciplinats, no? A l'hora de contenir, o estem alguns, això és com tot, alguna part de la població està sent disciplinada a l'hora de contenir contagis, potser també podia ajudar a entendre les vies per contenir d'altres infeccions, com en el cas del VIH, no?
Sí, bueno, sí que hi ha una diferència superimportant que crec que l'ha explicat l'Alberto, no? Que és el fet aquest de que el Covid pues, es contagia a través de pues, la convivència, l'aire, el compartir un espai, tot això, i en canvi el VIH no. El VIH es transmet doncs, amb unes pràctiques sexuals molt concretes. I d'aquí una mica el no voler confondre...
No, no, clar, entenc, de dir, home, no compartim en un estigma i allunyem, no?, les persones amb VIH perquè el contagi no ve per aquesta via, no? Podem compartir els espais que vulguem sense mascareta, que agafarem el Covid però no agafarem el VIH, no? Entenc la reflexió. Moltes gràcies a tots dos per haver-nos acompanyat avui, a la Júlia Coliño, coordinadora del projecte La Prova VIH i altres ITS, i l'Alberto Capitan, director d'Actua Vallès. Que vagi molt bé, que tingueu un molt bon dia.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Adéu, bon dia.